Denominació d'origen, amb Ernest Garrido.
Bé, bona nit. Tornem a estar un altre dilluns aquí, Denominació d'origen. Avui tenim de convidat en Pepus.
Hola, Ernest.
Molt bona nit. Tenim una persona aquí que en sap moltíssim de Sant Celoni. De tot, és que de tot. No ens podríem imaginar, ens hi podríem passar programes, programes i més que programes aquí.
Tu ets un exagerat, tio.
No, home, no. És veritat que des del començament fins ara és un tio que de veritat en sap molt. Com estàs?
Jo bé, prou bé. Prou bé. Sí. tirandillo.
Bueno, com t'he dit abans de començar l'entrevista, Els convidats els sotmeto a un petit qüestionari.
Em sembla que he d'anar al lavabo.
Sí?
Torno d'aquí un moment.
Quan tornis. Si hi ha alguna cosa que no volguessis contestar, hauria de dir, Ernest, és que això...
Val. Et faré una cara.
Exacte.
Et faré una cara.
Val. La primera de totes.
Digues.
Edat?
A 50.
L'escola on vas estudiar?
A La Salle.
I a l'institut?
A l'institut Baix Montseny.
Estat civil?
A Solter.
Estudies o treballes?
Bé, represento que treballo.
Representa que treballes.
Sí.
Un llibre.
Un llibre. El Cafè de la Granota, de Montcada.
Per algun motiu?
Bé, perquè en Montcada els contes que fa i tot el que fa, tota la literatura que fa, evoca justament un poble que ja ha desaparegut, Mequinensa. I ell fa una mica com el record d'aquest esperit de Mequinensa i el reflecteix en els seus contes. Bueno, jo el trobo molt, molt, molt maco. Molt.
Escoltes Ponset Ràdio?
No, ho sento. Però és que no n'escolto cap, eh? No, sóc un desastre, no escolto cap ràdio. Ho sento, Ernest.
No passa res. Ara el programa sí que l'escoltarà, eh?
Sí.
Un diari?
Un diari. Bé, a casa tenim La Vanguardia, ja m'està bé.
Una època de l'any?
La primavera, el que passa que no existeix ja. La primavera.
Una persona que t'hagi influenciat o una persona que tinguis com a referent?
Ostres, ara sí que m'has enganxat, eh? Perquè no se me n'acut cap.
Lo podem saltar, eh?
Salta.
Saltem, doncs. Un esport?
Un esport? La cadira. Jo no sóc gent esportista. Caminar sí que m'agrada.
Seny o negre?
Negre.
Negre.
Home, ni ho dubtis, això.
Tot i que hem de ser neutrals, no?
Hem de ser neutrals, sí, vols dir? No val la pena.
No?
No. Descaradament negres.
Molt bé. I per últim, que això, a lo millor aquesta pregunta va relacionada amb coses que podem parlar després.
A veure.
Un racó de Sant Celoni, el preferit, per dir-ho així.
A Sant Celoni n'hi ha molts de racons, eh? Però bé, jo, com que hi treballo i la pateixo, doncs el parc de la Rectoria Vella i la Rectoria Vella i Sant Martí de Pertegàs. Penso que és un racó molt maco de Sant Celoni.
Bueno, doncs fins aquí. Ja
fins
està.
Aquí.
Ja podem respirar.
Ja respiro.
Doncs començant ara una mica la part més general de l'entrevista.
Sí.
Com he dit al principi, en Pep és una persona que en sap moltíssim de Sant Celoni.
Potser no tant, eh?
Potser no tant, diu.
Potser no tant.
M'agradaria que em comencessis a parlar una mica de com eren o com van ser els inicis de Sant Celoni. On va començar tot?
On va començar tot? És complicadet, eh? Però, bé, intentarem retrocedir en el temps. De fet, Sant Celoni, antigament, o sigui, en el segle, a l'any 1000, ara no fotis cara de dormir, eh?
No.
Perquè començarem així i ja ho veuràs.
No.
Si vinguéssim a Sant Celoni l'any 1000, primera que no trobaríem Sant Celoni, perquè no existia Sant Celoni. Existia un lloc que en deien Pertegàs, eh? Era aquest territori que ara en diem Sant Celoni, diguem-ne, el municipi, el territori, eh? El que ocupa aquest poble, se'n deia Pertegàs. Per això, la parròquia es deia Sant Martí de Pertegàs i la parròquia era la església o la capella que hi ha a la Rectoria Vella. Ara en diem la capella de la Rectoria Vella, doncs aquella és la primitiva església parroquial del poble. El poble no existia com a poble, no hi havia cap carrer, ni hi havia cases, sinó que hi havia unes quantes cases de pagès, i la gent els diumenges doncs, es reunien allà per anar a missa, evidentment, i per trobar-se, per parlar, per mercadejar, per xerrar, per dir, va, a veure si m'ajudes, doncs, que tinc una vaca que ha de parir, a veure si m'ajudes a vedellar, o bueno, si havien d'acabar, o bueno, ajudar-se entre ells. El que passa que Sant Celoni està en un lloc privilegiat, a mig camí entre Barcelona i Girona. Ara també hi som i també estem en aquest lloc privilegiat. Estem a la mateixa distància de les dues grans ciutats i abans, per anar de Barcelona a Girona, doncs hi estava un parell de jornades, un parell de dies. Llavors, bueno, o més, però la gent que podia anar, diguem-ne, amb cavall o amb carruatge, doncs hi estaven un parell de dies. Llavors, aquests llocs de mig camí, diguem-ne, doncs des de Cardedeu, Trenta Passes, o Vilalba Sasserra, Llinars, fins i tot, Sant Celoni, Gualba de Baix, La Batllòria, Hostalric... Tots aquests llocs van anar naixent per donar servei a aquesta gent que feia el camí de Barcelona a Girona. Com van anar naixent? Doncs va sortir primer un hostal, no?, per oferir doncs, dormir, menjar i una mica de serveis en aquesta gent que feien el camí. Llavors, al costat de l'hostal, de seguida ja va néixer doncs, el ferrer, no?, que arreglava les ferradures dels cavalls perquè sempre es feien malbé i totes aquestes històries. Doncs, al costat del ferrer, doncs, el recuerdo de Sant Celoni, no?, segurament que una botiga d'embotits, per exemple, i qualsevol cosa d'aquestes que va anar fent doncs, que el poble anés creixent i es anés formant una mica de teixit al voltant d'una capella que va crear el senyor del Montseny, que era el propietari d'aquest territori i de la bona part de la muntanya, va edificar una capella dedicada a Sant Celoni al costat del camí ral. El camí ral era aquest camí, l'antiga Via Augusta, aquest camí que anava entre Barcelona i Girona, i al costat del camí hi va edificar aquesta capella de Sant Celoni. Si aquest senyor del Montseny hagués venerat un altre sant, Sant Ernest, doncs ara aquest poble es diria Sant Ernest. Si hagués venerat a Sant Josep es diria Sant Pepus, no? Però no, venerava Sant Celoni, Santa Rita, es podia haver dit qualsevol nom d'aquests noms, però bueno, tenia veneració per aquest sant i li va donar aquest nom a la capella. Era una capella que no era la parròquia, per això al voltant d'aquesta capella es van a formar el poble, els hostals, la ferreria, doncs, gent doncs, que treballava les sabates, que feien sabates, que feien teixits, que feien roba, i anaven donant servei a aquesta gent del camí. I així es va anar formant el poble, però al voltant del camí ral, i de manera que ja formava, diguem-ne, un carrer amb una sèrie de cases que estaven allà. Això és una mica l'origen del poble. Quan es va formar el nucli, aquest petit nucli al voltant de la capella, de seguida en van començar a dir el nom de la capella. Anem a Sant Celoni, a Sant Celoni, primer a Sant Celoni, Anem a Sant Celoni, anem a Sant Celoni, referint-se a la capella, i al final aquest nom va donar nom en el poble. Els senyors del Montseny, que no eren tontos, van veure doncs, que aquest lloc tenia possibilitats i anava creixent i es anava formant i es anava engrandint. I un dels senyors del Montseny el que va fer en el seu testament ho va donar als hospitalers. Els hospitalers eren com una mena de monjos i mig guerrers, aquests com els templers. Els templers segur que tots ens sonen. Doncs eren aquesta gent que protegien el camí de Terra Santa, el camí de les peregrinacions de la gent europea o cristiana cap a Terra Santa, cap a Jerusalem i tots els llocs sants de doncs, Betlem, Natzaret, etc. I aquesta gent protegien aquest camí. I els hospitalers doncs, van rebre aquest territori, que ja es deia Sant Celoni llavors, amb herència, un regal del senyor del Montseny. I els hospitalers el que van fer va ser potenciar que Sant Celoni encara fos més important i més ric, perquè ells, en definitiva, el que volien era recollir diners a través dels impostos per poder oferir els seus serveis en aquest camí de Terra Santa, en els pelegrins que anaven cap a Terra Santa. Llavors, el poble ja estava format, el que van fer doncs, va ser fortificar-lo amb una muralla al voltant per protegir-lo no dels moros ni d'uns dolents que haguessin de derruir el poble, sinó segurament doncs, dels bandolers, de gent que podia atracar o podia enfrontar-se en aquesta gent, en aquests mercaders doncs, que feien aquest camí entre Barcelona i Girona i que passaven la nit aquí, gent doncs, que anava a fer els seus negocis, doncs aquí quedaven protegits i a través de la muralla, de la força, doncs van quedar encara més protegits. Per això Sant Celoni estava envoltat d'una muralla que ara és difícil de reconèixer, però hi ha alguns llocs que s'han anat descobrint i destapant i tirant a terra alguna casa doncs per deixar a la vista alguns elements d'aquesta muralla que, tot i que no és cap meravella de muralla, no és la d'Hostalric ni d'altres viles fortificades, però sí que és un element doncs, que ens dona singularitat i que va fer que el poble doncs, estigués tranquil i anés creixent, es formés un mercat a davant. Estem parlant del 1151, 1152, 1153, o sigui, de mitjans del segle XII, doncs tot això ja està formant-se. O sigui, el poble està amb ebullició, està creixent, està formant-se, i això és una mica els orígens, diguem-ne, medievals de Sant Celoni, del poble.
O sigui, que el poble té o farà gairebé 1000 anys.
Doncs em sembla que l'església parroquial de Sant Martí de Pertegàs, em sembla que el primer document, o hi ha una consagració de 1108 o una cosa així, em sembla que és 1108, i fa uns anys vam celebrar doncs, el 900 aniversari o una cosa així, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, no, ja comença a ser gran.
Ben veterano el poble.
Déu-n'hi-do.
Ara que, bueno, que la gent s'haurà informat una mica doncs, amb el que eren els inicis del poble,
sí.
A partir d'aquí, d'aquests inicis, hi han hagut, o t'agradaria explicar, fets rellevants que hagis dit, ostres, doncs mira, Sant Celoni, va passar això aquell any.
Sí. Mira, tot el que ara us he explicat és una mica el que explico quan fem la visita guiada del Sant Celoni medieval i ara faré propaganda, però us la recomano perquè em sembla que és una bona manera de conèixer el poble, perquè conèixer el poble i em sembla que ens ajuda a estimar-lo. Quan coneixes una persona, si no la coneixes, no l'estimes, no, d'això. Però a mesura que la vas coneguent, en saps les virtuts, també els defectes, perquè tothom en tenim, I a mesura que vas coneixent aquestes virtuts, però també els defectes, te la vas apreciant i te la vas estimant, no? I jo penso que en Sant Celoni ens passa això, estem tan acostumats a veure'l que no ens n'adonem, de que estem en un poble doncs, que també té la seva part de gràcia i té elements doncs, que són prou interessants. I quan fem aquesta visita, doncs, és... Clar, a més, doncs, poder entrar dins de la Sant Martí de Pertegàs, pensar doncs, que aquella eclesiola que ara queda, que està pobreta una mica destartaladeta, però bueno, que era la primitiva parròquia on es reunien la gent de Sant Celoni des de l'any 1000 o 1033 o 1044, té la seva gràcia. I llavors voltar per al poble i arribar doncs, a Can Maitanquis i poder tocar les parets de Can Maitanquis i saber que aquelles parets de Can Maitanquis, del bar de Can Maitanquis, que té tants anys i que no tanquen mai, perquè és a Can Maitanquis, saber que aquelles parets de pedra són les parets de la muralla, que era la força, la fortalesa, el mur que protegia el poble, i la gent quan estaven allà es sentien protegits, es sentien segurs. Segurs respecte a això, als bandolers, i a vegades la mateixa gent d'altres pobles, dels de Palau o els de Sant Esteve o no sé què, que com que pertanyien a l'altre, amb un altre senyor del Montseny que estava una mica empipat amb el seu tiet, perquè havia donat Sant Celoni en els hospitalers, doncs de tant en tant també feia una incursió per aquí i emprenyava una mica la gent i els hi tocava una mica els dallonsis, saps?
Però bueno, hi havia una mica d'enfrontament.
Hi havia petits enfrontaments, bueno, com amb veïns sempre passa. Sempre passa.
A les millors cases, diguem.
A les millors cases, a les millors cases. Hi ha una llegenda que és divertida, que diu que el mercat abans era a Palau i a Sant Celoni no n'hi havia. Això, bueno, com totes les llegendes, van parlant d'aquells temps antics i tot això. I els de Sant Celoni volien el mercat. I, en canvi, es veu que a l'Eglésia els de Sant Celoni tenien unes figures d'uns sants molt maques, impressionants, bueno, que tothom que les veia es quedava parat, unes figures a dintre, de fusta, unes figures molt xules. I es veu que, bueno, el que passa, aquestes enveges, no? Un vol el mercat i els de Palau volien les figures, les escultures aquestes d'uns sants. I llavors es veu que al final doncs, es van entendre i van dir, bueno, doncs fem el canvi, tu, el mercat que passi Sant Celoni i les figures aquestes que tenim a l'Eglésia, doncs us les emporteu i us les quedeu, si tanta gràcia us fan. I bueno, van fer això, el mercat va passar a Sant Celoni, i llavors quan els de Palau se'n van emportar les figures amb els carros, ja te'ls imagines, allà patint perquè pesaven molt i tot això, van arribar a la seva Eglésia i no els hi passaven per la porta. Bueno, les llegendes són així, són molt fotetes,
sí,
perquè se n'enfoten una mica del personal, no? I què va passar? Doncs clar, el mercat va quedar a Sant Celoni i els de Palau van haver de serrar les figures perquè no els hi passaven per la porta de l'Eglésia. I una mica la conclusió és aquesta, no? És una llegenda. Però bueno, són aquestes enveges i aquestes històries i segurament que en el fons hi ha alguna cosa de veritat aquí darrere, perquè segurament doncs, quan els senyors del Montseny doncs, va haver-hi aquesta disputa entre el tiet, per entendre'ns, que va donar Sant Celoni en els hospitalers i la resta va quedar per al nebot, doncs aquest nebot va intentar potenciar Palau amb un mercat i coses així, i al final el mercat que va guanyar va ser el de Sant Celoni. Però ell va intentar-ho. Segurament que no hi va haver-hi tota la història aquesta de les figures i tot això, però bueno, això segurament que la llegenda se la van inventar els de Sant Celoni una mica per dir que ets de Palau.
No.
No ho tenien gaire clar.
Exacte, no tenien gaire, molt fi.
No tenien gaire clares les coses.
Parlant de llegendes, sí. La del Soler de Vilardell.
És molt maca.
Clar, una llegenda que els nens de les escoles que hem anat de tota la vida aquí a Sant Celoni ens han explicat i ens l'han inculcat. Inclús estudiàvem més la del Soler que del propi Sant Jordi, tot i que estudiàvem les dues perquè una era la de Sant Celoni i l'altra la de Catalunya.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Però és això, és una llegenda curiosa.
És una llegenda molt maca, molt maca. I a més és molt gratificant que diguis això, que ara l'expliquen a les escoles i que tota la gent, tota la canalla de Sant Celoni, doncs la coneixen, perquè a mi a l'escola no me la van explicar mai. I hi ha molta gent que no li han explicat mai aquesta llegenda, o que no li havien explicat mai. La llegenda es va anar perdent i ha sigut a través de bueno, diferents personatges doncs, que l'han anat recuperant i ara al final s'ha convertit en una cosa que bueno, hi ha el gegantó, hi ha una escola, bueno, això és...
El drac,
sí, el drac va ser el primer que va néixer perquè és el dolent de la pel·lícula i és el prota i és molt maco que això que sigui una llegenda molt present. La llegenda és molt maca perquè, tot i que recorda la de Sant Jordi, és una llegenda que acaba, diguem-ne, malament per tots dos protagonistes.
Sí.
Pobres.
Sí, sí. Doncs la veritat és que sí.
Pobres, ho tenien molt, molt pelut. La llegenda és aquest... jo l'explico perquè m'encanta explicar-la.
Cap problema.
Si vols, em talles. Però, diuen que fa molt i molt i molt i molt temps en aquest camí, en aquesta via Augusta, en aquest camí ral de Barcelona Girona, tot va de Barcelona a Girona. Per allà on ara hi ha la fàbrica de Renolit, els bombers, i una mica passada la Tordera, doncs, sobretot passada la Tordera, doncs en allà hi havia una roca on hi vivia un drac. Un drac que tota la gent que passava pel camí, evidentment, si tenia gana, doncs se'l cruspia. El que fan els dracs, vull dir, són així, no ens hi hem de posar...
És la seva naturalesa.
És la seva naturalesa. Són una gent, són uns personatges, diguem-ne, que tenen sempre gana, i si veuen algú per allà se'l foten. Doncs, tota la gent que passava pel camí, pobrets, doncs estaven esporuguits, intranquils, i molts acabaven a la panxa del drac per berenar, per sopar o per dinar, o perquè li donava la gana. Llavors, amb aquestes, molta gent de Sant Soli també havien intentat, doncs, matar-lo o fer alguna cosa amb el drac, però tampoc no se'n havia sortit ningú. Fins que un dia, a la porta d'una casa que hi havia per allà a la vora del cau del drac, de la roca del drac, un pobre va trucar a la porta i va sortir l'home de la casa, el senyor de la casa, que es deia Soler, en Soler de Vilardell. I el Soler era molt bona persona, i aquell, quan li va demanar caritat, que tenia gana, doncs de seguida va entrar a casa, va buscar un pa que tenia, que acabava de fer, i va sortir i li va portar. Però bueno, quan va sortir ja no va trobar cap pobre, però al costat de la porta hi havia una espasa brillant, una espasa que no havia vist mai. Era una espasa especial, no? La va agafar i, bueno, per provar-la, doncs allà a casa, al costat de casa, hi havia un roure d'aquests centenaris que feia una ombra magnífica, i el prova i fa cataplof, com si fos una canya, no? Vull dir, només passant-li l'espasa pel costat, allò el roure aquell es va trencar. I l'home es va quedar parat, perquè ell, home, sí que era fort, però tampoc no en tenia tanta de força, i havia fet només una prova, no havia apretat. Es va quedar una mica esporuguit, i llavors ho va provar amb una pedra que tenien allà, que feien de banc, i agafa l'espasa i també la repenja sobre la pedra, i se li va esberlar la pedra com si fos un formatge. Llavors, clar, l'home, que no era tonto, doncs de seguida se'n va donar una mica de què anava aquella espasa, no? Va dir, home, això és una espasa màgica, una espasa de virtut, una espasa que m'han enviat des de qui sap on, des del cel, des del més enllà, una espasa de virtut, una espasa similar a l'Excalibur, per entendre'ns, que és una espasa que segur que m'ajudarà a matar el drac. Llavors va anar, evidentment, a la gent de Sant Celoni i els hi va explicar, oi, aquesta espasa, i la gent tots contents, i apa, sí, home, vés cap allà, ja veuràs com el mates, i sí, va, la gent el que volia era que matés algú al drac, si fos ell o un altre, però l'home, doncs, convençut, doncs hi va anar. Va passar tota la nit, per això, diuen, tota la nit en vetlla a Sant Martí de Pertegàs, a la parròquia, a l'església. O sigui, tota la nit va estar en vetlla, en allà, bueno, meditant, pregant, fent el d'allò, i els seus col·legues, les seves amigues i amics, doncs, bueno, allà fregant l'armadura, doncs, perquè quedés ben xulo per la foto, si al final matava el drac, doncs que quedés ben guapo, i anar fregant i fregant i fregant, perquè ho tenia tot bastant rovellat i deixat. I el senyor, l'endemà, quan surt el sol, doncs es posa l'armadura, que, bueno, semblaven allà, bueno, no ho sé, un Sant Jordi, per dir algo. Doncs semblava un cavaller, un magnífic cavaller, i se'n va anar cap a trobar el drac. Va agafar el cavall i se'n va anar cap allà. Quan va arribar allà, el drac va quedar, bueno, que estava allà com mig adormit, doncs va quedar una mica com enlluernat, va veure totes aquelles brillantors, perquè l'armadura havia quedat tan brillant, tu, que com a la Hax, anar fregant, havia quedat tot tan brillant que va quedar allà, doncs, amb les pampallugues, doncs, així mig encegat. Amb aquestes que en Soler baixa i li posa l'escut davant de la cara. I el drac, pobre, era lleig, diguem-ne. Tots els dracs són bastant lletjos. Però és que aquest ho era amb ganes i, a més, no s'havia vist mai la cara. Llavors, el pobre, doncs, quan es va veure reflectit a l'escut, que havia quedat com un mirall, el pobre drac va quedar tan parat que bueno, va quedar... I el senyor en Soler agafa l'espasa i fa cataclac, no? I botapuf, i el coll del drac a terra, i el drac ja s'ha acabat. Vull dir que tantes complicacions i històries, i al final, ell, un cop d'espasa, com aquell qui res, i ja està. El que passa que, bueno, llavors, bueno, ja mata el drac i tal, i llavors l'home feliç se'n va a la porta de la vila de Sant Celoni, la porta de la força, amb el cavall, i diu, sent de Sant Celoni, he matat el drac, i que bé, que bé, i tothom aplaudint-lo, i contents, i contents. I amb aquestes, l'home es va fer una mica el xulo, i va dir les paraules aquestes que ara espero, bueno, que tothom ara ja sap, i són molt maques. Va dir, braç de virtut, espasa de cavaller, has mig partit la roca i el drac també. O sigui que en Soler va donar-se importància a ell, perquè va dir braç de virtut. I el virtuós no era que el seu braç fos virtuós, la que tenia virtut, la que tenia màgia, la que era especial era l'espasa. I ell havia de dir espasa de virtut, braç de cavaller. Va canviar l'ordre, però aquest canvi d'ordre és molt important perquè es va donar importància amb ell i a l'espasa no n'hi va donar. Es va fer el xulo. No sé si volguent o no volguent o sense voler. Pensem que sí, que potser amb els nervis es va posar una mica nerviós i tot això. Però bueno, la veritat és que l'home va dir que ell l'havia mort. I en el fons el que havia mort el drac era l'espasa. Ell només havia fet d'instrument. I com que la va dir malament, doncs també li va afectar a la seva salut, perquè quan tenia l'espasa alçada, la sang del drac que hi havia encara a l'espasa li va anar regalimant, li va tocar el braç amb tanta mala sort que era sang emmetzinada i el va emmetzinar. I el pobre Soler doncs no va estar ni per fer la foto, va estirar la pota de seguida.
De seguida.
De seguida va estirar la pota. I així ens tenim, doncs, bueno, la llegenda que, bueno, se'ns moren els dos protagonistes, però, bueno, la gent de Sant Celoni encara està contenta.
Sí, i tant.
I ho celebren, i treuen el drac, i se'n van...
I fan obres de teatre.
Fan obres de teatre, i se'n van, doncs, amb el drac i amb el Soler, amb el gegantó, amb una iniciativa molt xula que van tenir els Diables des de fa ja uns quants anys, a la Roca del Drac, a celebrar, doncs, una mica la victòria aquesta. I d'aquesta llegenda, jo el que trobo més maco són que els elements de la llegenda, és una llegenda, per tant no és veritat, segurament, vai, segurament.
Mai se sap,
potser sí que algun dia trobarem alguna resta del drac. Però el que sí que és veritat és que queden, hi han restes a Sant Celoni que ens recorden això. Hi ha la Roca del Drac, que és allà al Molí d'en Coll, i és un element, doncs, que ara fa uns anys, doncs, s'ha arreglat, s'ha endreçat a l'espai, i allà s'ha col·locat, diguem-ne, també un text que explica la llegenda. Hi ha la Roca, que és el suposat cau del drac, que està al costat mateix de la Tordera, al costat de l'autopista, ara. Hi ha també una casa aquí en el poble que és, ara hi ha una òptica, però abans era la Granja Cortada, suposo que a alguns us sonarà, és la que està en el carrer Major, quasi bé tocant a la plaça de la Iglesia, és una casa, doncs, que té una arcada molt maca en la façana i un balcó molt xulo, i aquella és la casa que els descendents d'en Soler, doncs, van construir-se en el poble, o sigui, els senyors de Vilardell, van construir-se aquella casa en el poble molts anys després, però sí que allà hi van posar-hi un relleu en record d'aquest senyor de Vilardell que havia mort al drac. Però encara el que és més impressionant és que l'espasa d'en Soler de Vilardell va existir de debò, i els comtes de Barcelona la volien per ells perquè era una espasa de virtut, una mena d'Excalibur. I el 1370, quan mor Pere el Cerimoniós, en el seu testament, en l'inventari dels seus béns, diu que té tres espases de virtut, tres espases. Una era la de Sant Martí, una altra era la Tisó, que era l'espasa del Cid, una de les famoses espases del Cid, i l'altra era l'espasa de Vilardell. I això no és... O sigui, si el que hem parlat fins ara és llegenda, això no és llegenda. Això és cert. L'espasa d'en Soler, l'espasa de Vilardell va existir i li donaven molta importància a l'època medieval i consideraven que era una espasa de virtut que si la tenies no perdies mai la batalla, sinó que sempre guanyaves. I certament fins i tot una batalla a Sardenya la van guanyar un fill dels comtes de Barcelona, la va guanyar gràcies a aquesta espasa. Això jo penso que és molt maco.
Sí, no, és que és la veritat. Sí. És una llegenda purament d'aquí Sant Celoni,
sí.
Del poble, i és que és això, hi ha coses com la roca, com l'espasa, que et fan pensar i dir, ostres, serà veritat que aquí a Sant Celoni teníem un drac?
Un drac no, en teníem diversos.
Uns quants,
i potser encara n'hi ha algun.
Val, aviam, en quant a monuments de Sant Celoni, podem dir que en tenim un munt, perquè comencem pel Pont Trencat, sí, que forma part justament de la Via Augusta, parlem de l'esgrafiat de l'Església, parlem de Can Ramis, parlem de rectoria... No n'acabaríem mai.
Oh, o sigui, un dia o altre acabaríem, eh? Però sí que hi ha, malgrat tot, malgrat que el poble ha anat creixent i molts edificis, diguem-ne, que segurament havien estat interessants, doncs, amb els canvis i amb el creixement del poble, doncs, han anat desapareguent, doncs sí que jo penso que realment encara conservem una part important del que és el nostre patrimoni. I penso que també, diguem-ne, amb aquests últims anys o aquests últims temps, doncs, hi ha una sensibilitat especial de cara a aquests elements, no? Perquè són aquests edificis o aquests entorns o aquests carrers o aquestes places, en el fons són el que ens dona identitat i segurament que nosaltres som així, doncs, perquè, bueno, estem al peu del Montseny, respirem aquest aire, estem al costat del Montnegre. I, bueno, tenim aquests carrers i aquestes places que ens fan, que des de petits ens han acompanyat i ens han marcat, no? Jo penso que, bueno, això, que tenim la sort de que conservem elements i que ara cada vegada més la gent se'ls aprecia, se'ls estima i sap que els hem de respectar pel bé de tots, perquè formen part del nostre paisatge i de la nostra història, de la història de cadascú. Sant Celoni, a veure, el Pont Trencat, doncs, és un element magnífic, no? A més, té la història aquesta de que està trencat justament per la Guerra del Francès, el 1814. Era un pont gòtic, no ha sigut mai un pont romà, perquè tenia com dues arcades així apuntades del gòtic. Segurament es devia construir, doncs, en el segle XIV, XIII-XIV, i era un pont, doncs, que el cuidaven o el vetllaven la gent de Sant Celoni. De manera que hi ha un document del segle XV que la reina Maria, doncs, dona la facultat a la universitat. No vol dir que llavors hi hagués una universitat a Sant Celoni, sinó que la universitat era com, diguem-ne, l'ajuntament, no, el comú, els representants del poble, doncs els dona la facultat de cobrar un puntatge. Un puntatge és un impost, com el peatge de l'autopista. Doncs aleshores, a l'època medieval, diguem-ne que la gent de Sant Celoni tenia el dret, doncs, de cobrar un peatge per la gent, un puntatge, per la gent que passava pel pont. I amb aquests diners, el que feien era fer el manteniment i assegurar-se, doncs, que aquest pont, doncs, aguantava, i si estava fent malbé alguna cosa, doncs el refeien i tot això. I, bueno, amb la Guerra del Francès, doncs, per impedir o per dificultar el pas de les tropes franceses, doncs, amb el general Obispo aquest, doncs, se li va acudir de trencar-lo, de tirar-li una bomba. Exacte. I justament l'arcada, que era la que està dins del nostre territori, el del nostre terme, va desaparèixer. Però, bueno, això el 2003, doncs, es va arreglar amb aquesta restauració magnífica que es va fer, molt, molt ben feta i molt maca, i que ha rebut molts premis. Bueno, jo penso que és un element molt, molt, molt interessant. Hi ha el Pont Trencat, hi ha Can Ramis, una casa, diguem-ne, senyorial al costat mateix del peu del que és la plaça de la Vila. De Can Ramis és divertit. La casa ha patit moltes reformes i ara la façana és molt maca, però no reflecteix segurament el que era ben bé la casa aquesta doncs, abans dels anys 40, dels anys 1940, que el 1940 la van retocar una mica. Retocar vol dir fer-la una mica més maca. La van ordenar una mica i li van posar aquella sèrie de finestres, aquella galeria de finestres geminades que hi ha a dalt de tot, que li dona aquest caràcter. Justament, doncs, bueno, això no era de Can Ramis, sinó que va venir d'una casa que van enderrocar a Barcelona, però la família Ramis doncs, ho va comprar aquestes pedres i ho van incorporar-ho, diguem-ne, a la façana. Però bueno, és, malgrat tot, malgrat les intervencions que hi hagin hagut, és una façana molt interessant i a la porta principal doncs, hi ha l'escut de la família, de la família Ramis. Hi ha una mà amb un ram, que és això, Ramis. I llavors també hi ha un turonet amb una capella que evoca Sant Julià de Ramis, que és d'on procedien la família Ramis. De la família Ramis hi ha una curiositat que...
Ara ho anava a preguntar.
Sí? Digues.
No, dic això, dic, hi ha curiositats, em sembla, d'aquesta casa.
Sí. Bueno, jo te'n diré una, però potser tu en saps més, perquè jo, a mesura que vas estudiant o esbrinant o preguntant coses, te n'adones del poc que saps, i tu abans deies, sap un munt de Sant Celoni. Bé, potser sí que en sé una mica d'alguna cosa del que m'ha interessat de Sant Celoni, però segur que en sé molt poc i realment no, sempre seré un aprenent. Bé, de Can Ramis...
És humil.
No,
això ho podem deixar ben clar.
No és humilitat. Això, qualsevol que...
Bé, ja ens entenem.
Ja ens entenem. Ja ens
que sempre n'hi haurà més per aprendre.
Exacte, no ens acabarem mai.
Exacte.
No ens acabarem mai. Doncs de Can Ramis, el 1768 o una cosa així, hi havia un viatger, un senyor, que anava passant per pobles, que es deia Francisco de Zamora, i anava escrivint una mica les curiositats que veia en aquell poble. Com passa per aquí Sant Celoni, això és el 1768 o 69, per tant, estem parlant quasi bé de que acabaven de fer l'Iglésia, per entendre'ns, o els esgrafiats de l'Iglésia tenien pocs anys. Doncs el Francisco de Zamora diu, bueno, Sant Celoni, hi ha una calle, no sé què, se hacen buenos cántaros para el agua, no sé què, no sé quantos, va, explica quatre coses, i diu, hi ha una família, la família Ramis, i se dice un refrán acerca d'ells. I diu, no et refis del dimoni ni dels Ramis de Sant Celoni. I això ja ho deia aquest senyor. Perquè els Ramis feien deixaven diners, feien de prestamistes, en aquella època no hi havia bancs, llavors algú altre ho havia de fer... I bé, doncs el que passa amb els bancs, no? Que, bueno, ja ens entenem,
sí.
Doncs ells feien de prestamistes i llavors molta gent al final no els hi podia tornar el que els havien deixat i llavors ells anaven guanyant més terres o més cases o més d'allò. I llavors van arribar a tenir un patrimoni molt, 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 molt gran per això, per aquest ofici, diguem-ne, d'usura o de deixar diners.
Bueno, ja...
No sé si feien preferents i coses d'aquestes.
Jo el que sí que et volia preguntar era això, si la història del senyor Ramis,
sí,
el famós senyor Ramis, era doncs això, que aquest tio potser no era tan ben vist.
Ah, tan ben vist. Perquè tu et sonava també això de...
Sí.
Et sonava molt bé. És que això és una passada, tu. És una passada, que la gent sàpiga tot això, està molt bé.
Sí, sí.
Segur que no. Segur que no era massa ben vist. El que passa que, bueno, era respectat, doncs, perquè era una família doncs, que tenia molts diners. Una casa així no la podia tenir qualsevol, Vull dir que segur que eren els més rics del poble, amb diferència, amb diferència. Bé, això, Can Ramis era una anècdota, però la joia de la corona, aquí, a part de la rectoria vella, Sant Martí de Partegàs, el barri de la Força, la fortalesa, amb les torres que ara es veuen, i a les parts de la Mur, la capella de Sant Ponç, que és romànica i és una cocada, encara que estiguin allà envoltada, pobreta, de blocs de pisos i tot això, doncs, bueno, encara té aquell encant d'un edifici romànic que estava apartat de la muralla perquè allà hi havia l'hospital de leprosos i no volien que
els tenien en quarantena.
Exacte, els volien serien apartats per no encomanar a la gent del poble. Bé, la perla de la corona és el que has dit abans, són els esgrafiats que decoren la façana de la església. I la façana de la església, la façana és un exemplar important del barroc català. L'església es va començar a construir el 1630 i pico. El 1703 es passa la parròquia de Sant Martí de Pertegàs a la nova església, a l'església actual, el 1703, però la façana encara no estava feta. El 1762 és quan acaben de decorar tota la façana amb aquesta tècnica de l'esgrafiat. La tècnica de l'esgrafiat és una tècnica decorativa que es basa amb un arrebossat a dos colors. És una tècnica, diguem-ne, barata, de pueblo, una tècnica doncs, que, clar, si nosaltres haguéssim sigut una capital com Girona o Barcelona, una ciutat important, tota la decoració que hi ha a la façana doncs, haguessin sigut figures esculpides, de marbre o del que fos, però figures. Però com que ja es veia venir que no podia ser, doncs van optar per aquesta tècnica, que és una tècnica que té la seva gràcia i que no és tan car, que és molt més econòmic, evidentment, que fer el d'allò. De manera que, sense voler, aquesta gent de 1762 ens va deixant aquí una joia que fa que Sant Celoni sigui, que destaqui, diguem-ne, respecte als altres pobles, perquè la decoració que decora la façana de l'església és la més important del barroc català. Vull dir que si a qualsevol llibre que busquis sobre el barroc català, doncs sortirà la fotografia de l'església de Sant Celoni i és l'element més important, diguem-ne, doncs, del nostre patrimoni. A més que té la gràcia de que també ens explica històries, perquè hi ha personatges, hi ha àngels que estan dormint, hi ha àngels que estan tocant instruments, hi ha àngels que canten. Imagina't, des de 1762 que estan cantant en allà i amb aquelles aletes de mosca bastant lletges. Però sí, sí. Són personatges, jo penso que són molt divertits, perquè tot i que són de l'època del barroc i a vegades nosaltres, la nostra sensibilitat, diguem-ne, actual, doncs és bastant, ens rebutja aquestes coses barroques dels retaules amb daurats i tanta plena de coses i així. Nosaltres, diguem-ne que som molt senzills i molt austers i molt minimalistes i llavors diguem-ne que no ens va. Però la façana de l'església, com que només té dos colors i és bastant plana, doncs penso que té aquest atractiu. A més que té una mica també de regust gairebé popular, d'aquests personatges. Hi ha Sant Miquel amb un que aixafa un drac. Hi ha tota una sèrie de personatges divertits.
Molt bé.
Molt bé, molt bé. I tant que
no, sí, és que és això. I a més, recordem-ho que en la pregunta que t'he fet abans, el racó de Sant Celoni,
sí,
antics convidats, tres havien dit justament l'esgrafiat de l'església.
Sí.
O sigui, la gent ho té en compte, de que és un lloc que potser et diuen Sant Celoni i tal. Ostres, els esgrafiats de l'església.
Jo penso que és, que és així és com, malauradament, ens defineix el Montseny, tot i que nosaltres defensem el Montnegre. Jo penso que el referent d'aquí a Sant Celoni patrimonial és la façana de l'església, els esgrafiats que decoren la façana. Jo recordo quan el 2003, estaven una mica com fets malbé, necessitaven una mica de neteja, tots necessitem de tant en tant doncs, que ens arreglin una mica, anar al barber i fer una mica de neteja de cara, sí, sí, i coses d'aquestes. Doncs, el 2003 vam pensar doncs, que la façana també s'ho mereixia i llavors es va restaurar i va estar pràcticament mig any tapada i tot allò em sembla que va crear una sensació en la gent de Sant Celoni de cada cop una cosa que estaven acostumats a veure-la sempre passant per allà i que ja no li donaven quasi ben importància, perquè és el que passa, et veus cada dia i ja ni t'hi fixes.
Ni t'hi fixes, exacte.
Ja ni t'hi fixes. si t'hi fixes en les coses. Va estar molt tapada durant molt temps i es va, bueno, la gent tenia, què passarà, què faran, la pintaran de colors, què hauran fet, no? I llavors quan es va destapar hi va haver com un sentiment, i penso que encara hi és, com d'eufòria, no? De dir, ostres, però mira que és maca, eh?
Feina ben feta.
Feina ben feta i un sentiment d'orgull saloní que penso que és molt bo que hi sigui, perquè, bueno, ens el podem permetre, aquest orgull saloní, sí, d'estar satisfets de la façana de l'Iglésia.
Podem estar, jo crec que, orgullosos tant de la façana com de mil i una altra cosa de Sant Celoni, com hem parlat del pont trencat, com hem parlat de la rectoria vella, etcètera.
Sí, del drac, d'en Soler,
del drac, d'en Soler, de moltíssimes,
dels gegants, coses. De moltes coses. Moltes
que
coses.
És això, que inclús ja no amb història tan antiga, tan profunda, sinó més amb coses actuals,
sí,
com poden ser, doncs, diables, gegants,
sí,
Vall de Gitanes...
Vall de Gitanes...
Però bé, tot això com que ens dona per parlar-hi un altre programa, jo t'invito a que tornis a venir de cara a l'any que ve, el 2014.
Ostres!
Sí? I ja com que ens queden dos programes, per ara dic, et deixo descansar, després d'aquest trote que hem fet avui,
molt bé.
Et deixo descansar i de cara a l'any que ve ja et tornaré a enviar un correu, et diré, Pepo, te'n recordes que has de tornar?
Jo diré, bueno, i quin dia quedem, i com
exacte,
ho fem, i no sé què.
Tal com ho hem fet ara, doncs igual. I ens donarà, mira, per parlar de cultura popular, d'història més contemporània de Sant Celoni, mil temes més que podem parlar.
Farem el que podrem.
Exacte,
fins
com avui.
Fins i tot parlarem del Corre Xarrups.
Del Corre Xarrups.
I del banderer. I del banderer negre.
Ja sé per què m'ho diu. Ja fa uns quants anys,
ja
eh?
Ja fa uns quants anys, Ernest, i tant, que portes la bandera.
Sí, tant.
Que me la vas mangar.
Te la vaig mangar un any i ja me l'he quedat. Hauré de donar el relleu, però d'aquí poc, porto uns quants anyets ja.
Bueno, ja hi ha voluntaris.
Sí, tant. Doncs això, gràcies per haver vingut, t'espero la pròxima i ho deixem a l'aire per si n'hi ha una tercera o una quarta o una cinquena, les que siguin.
Atura't, eh?
Bueno, gràcies per haver vingut i...
Gràcies a tu per convidar-me, eh?
No. I ens deixàvem una coseta, però no ens en oblidem.
El què?
Que és una cançó.
Ara em faràs cantar?
Home, jo si vols cantar, jo et deixem el micro obert i jo tanco, me'n vaig i que canti ell.
És que no he portat paraigua.
Llàstima. No. No, una cançoneta que t'hi sentis, pot ser que t'hi sentis identificat, pot ser que hi vegis Sant Celoni reflectit en ella. Mm-hmm. O una cançó que diu, mira, una festa major aquí a Sant Celoni, doncs vaig escoltar aquesta cançó i és que em va agradar molt, o em va marcar molt.
Calla, que ho tinc clar ja.
Ja ho té clar, mira, sí. Ja ho té clar.
Ho tinc claríssim. Doncs... La cançó dels Montnegres de la Pim Pam Pum.
Doncs...
Apa-li, castanya!
Exacte. Revivim Festa Major.
Festa Major
avui
i Montnegres.
A la ràdio. I amb els Montnegres.
Amb els Montnegres, sí senyor.
I fins aquí, doncs, acabarem amb una cançó una mica festiva, bastant, que a veure si ens recorda una mica l'estiu, ara ja amb aquest fred que apreta. I fins aquí un altre programa. Ens veiem la setmana que ve, dilluns a 9:45. Aquí Punt7 Ràdio. Bona nit.
Bona nit.
Amunt els negres! Papa! El Nesquik, el Colacao, tot és negre! Sí. Arriba Sant Celoni, és festa major. Em pregunta si sap sang o negra. Contesta amb convicció. Ni un xic de sang, ni un xic de sang, que jo sóc negra. Ai! Ni un xic de sang, ni un xic de sang, que jo sóc negra. I no canviaré. La mare em pregunta, Peo, què fots amb mocador? I al llit la dona em pressiona, Peo, el mocador o jo?
Ja ho tinc ben clar, ja ho tinc ben clar, que sóc dels negres. Vale! Ja ho tinc ben clar, ja ho tinc ben clar, que sóc dels negres. I em què em quedo? I em quedo al mocador. Tenen una cosa molt més gran que els altres. La botifarra negra.